Salut a tothom, bona tarda. Això que esteu escoltant ara mateix en rigorós directe és la Ràdio Bronca, el 104.5 de la FM, una ràdio lliure de Barcelona, per qui no ho sàpiga, amb gairebé 25 anys d'història. I el programa que comencem ara mateix, també en rigorós directe, com cada dimarts quinzenalment, vol dir que la setmana passada no em va bé, la setmana que ve tampoc n'hi haurà, però quinzenalment el anem fent en directe. És el programa Judici a la Justícia, també hi ha una pila d'anys a les esquenes. I bé, doncs, com sempre, abans de començar, us recordarem les formes de contactar amb la ràdio, ja sigui doncs, per contactar directament amb la ràdio com a col·lectiu, per passar-nos informació, compartir les vostres creacions musicals o allò que feu, no? Ja sigui maquetes o fanzines, etc., dibuixos, el que us vingui de gust, cartes si esteu a la presó o esteu privades de llibertat o esteu lluny, molt lluny, i voleu que expressem aquí les vostres penúries o les vostres alegries, doncs us podeu adreçar a l'apartat de correus 25.102 amb el codi postal 08080 de Barcelona i pues, nosaltres posarem el nostre granet de sorra i intentarem pues, ampliar i difondre tot allò que ens feu arribar. També per la gent internauta hi ha una pàgina web que és www.radiobronca.info, el correu que és rbronca@sindominio.net i el telèfon per si voleu participar en directe al llarg de les dues hores que dura el programa, 93-359-4900. Vale? Dit això... Pues...
Comentar que la web, doncs, com ja hem comentat altres programes, que estava amb uns problemes tècnics i estaven mirant d'arreglar-la i refer-la, sembla que ja aquests problemes tècnics mica en mica van acabant-se tots i cada vegada doncs, la web està més activa i més, bueno, i més com estava abans. Sí. Tot i que el format és probable, ja veureu que ha anat canviant, però bueno, esto... nos vamos modernizando nosotros mismos.
Yo com a ignorant de informàtica,
però la web torna, sí, no, sin ellos esta ràdio hoy por hoy no funcionaria, això està clar, eh. I a veces nosaltres mateixos no sabem veure tot el currazo que es foten allà darrere sin que se les vea, però realment doncs, bueno, és això, no? El que digui, la web mica en mica torna a ser la que era.
Molt bé, també per últim recordar-vos la figura de la persona sòcia col·laboradora amb la ràdio que us permet col·laborar amb aquest projecte col·lectiu perquè duri, pues, no sé, 25 anys més com a mínim. Si teniu ganes, pues, a través del correu, a través de l'apartat de correus, del correu electrònic o del telèfon, doncs ho contacteu amb nosaltres i us direm de quina forma pues, podeu fer-ho. També consultant en aquesta pàgina web nova, pues, també trobareu aquesta informació, no? I bueno, pues a partir d'aquí també recordar els sopadors del Centre Social Ocupat Old School, Avinguda Vallcarca número 80, que des de fa uns quants mesos doncs, es venen fent els dissabtes en suport a les ràdios lliures de Barcelona, en aquest cas i de Catalunya també, el que passa que les més llunyanes pues, els hi costa més d'arribar a venir a participar, però en realitat tot plegat ve en suport a les ràdios lliures en general. I en concret, pues, això, coordinadora de les ràdios lliures de Catalunya, perquè ja fa una temporada bastant llarga, ara tot just fa un any, doncs vam començar a veure que ja era imminent la necessitat de reconstituir una coordinadora de ràdios lliures que havia funcionat des de principis dels 90 i que després a finals dels 90 pues, per X històries es va deixar de seguir amb aquella línia, tot i que les ràdios lliures sempre han mantingut la relació, i ara pas per una sèrie d'històries que estan passant, doncs bueno, vam veure la necessitat de tornar a fer pinya, de fer un front comú i en ello estamos. I bueno, pues el que us dèiem, el programa Judici a la Justícia comença ara mateix, com ja us hem dit d'altres vegades, ens encanta tenir gent convidada perquè ens encanta la informació de primera mà, sense filtres intermediaris ni censures ni res, i llavors avui tenim dues persones convidades a l'estudi. Un és el Josep i l'altre és el Salvador. Hola, què tal? Com estem?
Hola, noi, com va això?
Ben trobats.
Molt bé. Pues moltes gràcies per venir, el primer. Salvador, si no et fa res, començarem parlant amb el Josep, perquè tu sí que has participat en alguna ocasió en aquest programa. Sí. La gent que ens escolta ja et coneix, segurament. Si no, pues, estem parlant del company de Ràdio Pica, en aquest cas company fundador, però el Josep sí que és la primera vegada que et tenim aquí i bueno, pues, a moda de presentació és un company que està exercint d'advocat des de fa no sé quants anys.
27 o 28.
És una persona que ara actualment, doncs, com xerrarem després més endavant al programa, pues, ens està ajudant precisament com a professional de l'advocacia per un cas que fa unes setmanes ja hem començat a difondre per una demanda contra aquí la ràdio companya Ràdio Pica, i però també és un company al que, bueno, d'alguns més que d'altres, no, li anem seguint una mica a la pista amb simpatia, pues, perquè ja fa un temps que bueno, que dus endavant una línia, diguéssim, bastant definida en quant a suport a cert àmbit de tipus social, no? Per exemple, jo recordava ara abans de començar el programa, pues, el tema de del pleit contra l'SGAE, pel tema sí. Aquest del cànon, per exemple, és una cosa amb la que moltíssima gent involucrada o no en moviments socials, col·lectius socials, pues, haurà aplaudit la tasca que heu fet en aquest procediment. Però ja més en tema més, entre cometes, no, per una qüestió d'afinitat o sensibilitats, la gent que estigui també més involucrada en col·lectius socials també està molt pendent de la demanda aquesta que, o no sé si és demanda o és querella, contra el Felip Puig, l'actual
conseller d'Interior.
Exactament, pues, pels fets que van succeir a la plaça de Catalunya el dia que la policia va intentar fer, bueno, un conato de desallotjament, una cosa molt barroera, que van acabar donant-li cops a porra a mogollon de gent.
I són dues les querelles que he posat. Uh-huh. Una és pel conato en si i la segona és una ampliació de querella pels fets d'haver entrat l'helicòpter de la policia dintre la plaça, amb el perill públic que això representava, que ja hagués pogut, si passa qualsevol tonteria, o algú tira una pedra, o d'això, hagués sigut un drama que hagués sortit a totes les telenotícies, però per la sang vessada.
Bueno, una mica amb això com a pica-pica, diguéssim, jo et preguntaria directament, no, que tu mateix ens expliquessis, doncs, bueno, d'on et venen les ganes d'exercir d'advocat, i si et ve de gust d'explicar-nos-ho, i en quin moment comences a definir-te o a posicionar-te una mica, pues, cap a aquesta banda que nosaltres contemplem amb molta simpatia, la veritat.
Home, jo la veritat és de que podríem dir que vocació més aviat poca. Jo sóc especialista en tema de dret a la imatge, jo sóc especialista en tot el tema de seguretat tecnològica, i jo he estat 10 anys professor de l'Escola de Policia amb l'assignatura de Drets Humans i Deontologia. Llavors, doncs, jo el tema del cànon digital, tot i que havia fet uns màsters en propietat intel·lectual i sobretot una especialització en dret de la Unió Europea, m'hi vaig posar el dia que la clienta va entrar a la porta, sense cap tipus de diguéssim, de vocació ni de res. La clienta em va explicar el seu cas, vaig entendre que era un cas que podríem guanyar dissenyant una estratègia.
L'hauríem de pagar perquè ens està fent interferència.
Dissenyant una estratègia de caire social, al mateix temps que una estratègia de caire jurídic, i les dues van funcionar prou bé. I llavors, doncs, vam arribar al Tribunal de la Unió Europea. La Unió Europea va dir que el cànon digital conforme s'havia imposat perquè ara ja podem començar a parlar d'imposició de les entitats de gestió. Uh-huh. Ara que ja els propis auditors diuen que les GAE era com un ministeri, doncs era, no era adequat a la directiva. I bé, aquest és un tema de que d'aquí vam passar al tema de la llei Xinde, perquè es compleix aquella màxima de que tot és susceptible d'empitjorar, i a pressió dels grans empresaris de la propietat intel·lectual americans van forçar l'estat espanyol a tirar endavant la llei Xinde, que molt probablement pugui anar al seu reglament, això que no ho, jo ho sé de bona tinta, però no ho explico a ningú, que pugui anar al pròxim Consell de Ministres de divendres que ve. Bé, vull dir, i el tema del senyor Felip Puig, vaig intervindre també professionalment, en el sentit de que un de les persones que estaven a dintre, informàtic, en l'ocupació, la policia li va requisar el seu ordinador. Hi ha un informàtic pot tolerar perfectament que li obrin el cap en canal, però no que li fotin l'ordinador.
Està clar.
I menys que el tractin com els va veure per les imatges de la televisió, com els estaven tractant.
Llavors, a partir d'aquí, va aprofitant els meus coneixements de dret policial, doncs vam posar la primera querella i després d'aquesta querella hi ha hagut una segona ampliació. I llavors estem recollint material encara, molt probablement per una tercera. Per una tercera, que aquestes són independents de les persones que van ser lesionades en el dies dels fets o altres dies posteriors. Llavors, hi ha una xarxa jurídica de la que jo formo part com a consultor que s'ocupa de donar suport a la gent del 15M. Jo, en aquest cas, sóc un simple consultor. Estem a darrere de lo que sigui dintre de l'estricte marc legal, perquè, per suposat, no ens hem de moure del marc legal, donar suport.
Molt bé. Abans de passar al tema que ens casaria aquí amb la presència del Salvador, jo et volia comentar, perquè vam tindre una conversa fa unes setmanes enrere per un assumpte que al final no ens va donar temps de fer-ho en prèvi a les eleccions, però tu també participaves en un partit polític d'aquests de, entre cometes, recent creació aquí a casa nostra, encara que sembla que és un partit que fora d'aquí, a nivell europeu, tinc entès, ja té la seva història i té una sèrie de, bueno, unes bases, diguéssim, ideològiques o inclús filosòfiques que em van semblar prou interessants, com per proposar-te en aquell moment de fer-te una entrevista, el que se'ns va passar l'arròs per tema de dates, però t'agradaria explicar-nos una mica en què consisteix això?
Sí, jo abans podríem fer una petita prèvia.
Sí.
Nosaltres, tots nosaltres, i sobretot els que som més vells, perquè ja podem dir, no?, els que som més vells, els que som més vells, hem estat creats amb que la societat tenia uns pilars que eren inamovibles. La frontera, la bandera, la moneda, la política econòmica, l'exèrcit, els jutges... Clar, la societat avui en dia, però la d'avui, la d'avui, pots anar a l'altra punta d'Europa sense parar a cap frontera. Tenim tots, almenys els de l'Europa continental, pràcticament la mateixa moneda. Encara que hi hagi moltes crisis ara que diuen, la política econòmica, truca la senyora Merkel i diu... Habéis de hacer esto y habéis de hacer lo otro. Els nostres soldats, hi ha uns senyors al comando OTAN a Brussel·les que diuen, aquell senyor que està fent la guàrdia ha de fer el pi en aquest moment a Afganistan. I també, i això és lo que possiblement aporta de nou el tema de la sentència, el cànon digital, de cop descobrim que també a Europa, en el món judicial, Madrid ja no mana una puta merda. És a dir, la idea de la piràmide, la idea de la piràmide ha desaparegut absolutament, fins al punt que hi ha una sentència de dijous passat del Tribunal de la Unió Europea contra la Comissió contra Itàlia. Per tant, estem parlant d'una cosa recientíssima que encara no s'ha ni traduït al castellà, que declara la responsabilitat de jutges i magistrats per no aplicar prevalentment el dret europeu abans que el dret nacional.
Ah.
És a dir, que la font del dret del 85% de les coses ja és la Unió Europea. I aquí ja no es poden fer enganyant-nos de gaire cosa més.
Uh-huh.
I aquest és possiblement serà en aquesta victòria del PP, sobretot a lo que és de l'Ebre cap avall, és el gran problema de descobrir que el Estado ja no existe. I per lo tant, el model social ha canviat. I si l'Estado ja no existe, els partits polítics basats en el model estat clàssic estan deixant de tindre raó de ser.
Uh-huh.
I possiblement aquesta sigui una de les coses que estem veient, la desconnexió entre la ciutadania, el món real i els partits polítics. Llavors, el Partit Pirata és un partit que neix ja des del punt de vista d'aquesta nova concepció. Uh-huh. Està format bàsicament per gent de la tecnologia inicialment, tot i que aquí a Catalunya tenim dos regidors ja de les últimes eleccions i el cap dels dos regidors són tecnòlegs, i a partir d'aquí representa un nou model social vist des d'un altre punt de vista, molt més horitzontal. Per exemple, jo vaig sortir d'unes primàries que van tindre dret de vot 600 afiliats que hi ha, que ja són molt més afiliats que alguns partits que van tenir en el pit por ahí. I cada un em va votar des de casa seva. No van tindre d'anar a cap lloc, no van tindre de fer un congrés, no van tindre de... Només és qüestió d'identificació, login i password. I s'ha acabat. És a dir, el que s'està coent al Partit Pirata, i per això és molt interessant d'estar-hi i de mirar-ho, s'està coent com serà la societat política d'aquí 20 anys, amb tots els problemes que té, amb tot, perquè en tenen molts, i en tenen molts precisament perquè no estem acostumats a pensar en aquesta nova clau. En aquesta nova clau. I també d'explicar en tenen molts. Perquè, clar, em trucava una ràdio i jo li deia, oiga, ¿y no puedo intervenir en streaming? I lo cual o qué? Escolti, jo tinc una feina, sóc un professional, jo estic treballant, jo els atendré, però no em facin anar a no sé on, o no em facin anar, perquè jo tinc feina, jo connectis amb streaming, amb Skype, amb el que vulguin,
clar,
amb Mumble, i jo puc participar on vostès vulguin. I clar, això, la mentalitat encara no és així.
Mm-hmm.
Encara no és així. Vull dir, és una mentalitat curiosa. A més, jo en tota la campanya, una de les coses que feia la bronca, dic feia la bronca, feia la broma, de que tu, pel dematí no pots trucar en els membres del partit perquè tots treballen. No hi ha ningú que necessiti del partit per sobreviure.
Això és el que nosaltres, entre cometes, amb jerga li diu, que no hi ha alliberats.
No, ni alliberats ni per alliberar. Ah. Perquè tots... El problema està que a vegades et trobes en que vaig anar a donar una conferència sobre model policial a Girona i el nucli pirata de Girona eren gent de la càtedra de matemàtiques. I, lògicament, un advocat anar a dinar amb la gent de la càtedra de matemàtiques va ser tot una mica una epopeia. Però, bueno, però traient això va ser força interessant. Però la veritat és així, és a dir, respon al nou model social que està naixent, de la mateixa manera que els verds responien als anys 80 al nou model social que està naixent.
Bueno, molt interessant. En tot cas, com bé dius, està naixent, anirem veient a veure com evoluciona. I bueno, i ara, si us sembla bé, ens podríem ficar ja en matèria de cara pues, aquest procés que tenim al davant pues, de part de la demanda d'aquests de la GEDI i de la IE, que ara mateix jo és que no me'n recordo, tenia els noms apuntats i no recordo ni els noms de les sigles.
Hi ha 8 entitats de gestió.
Sí, no? Bueno, que són dues entitats de gestió de drets d'autors, de guionistes, d'intèrprets, o ja no me'n recordo quines possibilitats més n'hi ha. Però la cosa és que, bueno, hem rebut, en aquest cas, jo parlaré en primera persona, en plural, perquè com a membre de la coordinadora de Ràdios Lliures, com a membre d'una ràdio lliure, pues, ens fem el problema nostre. Però la demanda va contra la nostra ràdio germana, Ràdio Pica, per això també, Salvador, t'hem convidat. Llavors, a partir d'aquí, doncs, tu mateix, si ens vols il·lustrar una mica què és el que ha passat, hem rebut una demanda, no?, per part d'aquestes dues entitats de gestió, i més o menys en què versa la demanda.
Ràdio Pica va començar fa just ara 30 anys, quasi 31, i sí que havíem tingut, doncs, una visita de les GAE, però simplement els dèiem el que segueix vigent ara, que no som legals. Per tant, com no existim, pues, se'n tenien que anar. De fet, ens va sorprendre aquesta gent, la AGEDI AIE. Des de 2007 van començar a enviar cartes. Jo vaig consultar amb un company precisament que també coneix termes legals d'aquesta emissora i em va dir, de moment, no s'hi contestis, fins que sí que els vaig contestar d'una manera molt primària, però per veure si se'n donaven compte que es ficaven en una història que no tenia raó de ser. Primer els vaig dir això, no som legals, no som comercials, i el que vosaltres ens demaneu jo crec que no... És una música no comercial, no? I bé, ells no van, diem, cedir, i des del 2008 hi van tornar, el 2009 també, el 2010 també, dient que si no es pagava, que ells tenien drets per la concessió del Ministeri de Cultura, doncs a cobrar, doncs que ens portarien als tribunals. Bueno, i aquest 2011, doncs hi va arribar directament la citació amb un dossier espectacular, jo crec que tu l'has vist, Òscar,
sí,
d'unes 100 planes, més o menys, em sembla.
Tranquil·lament.
I bé, dient-nos que ens citaven el dia 15 de desembre a la Ciutat de la Justícia per interrogar-me i a veure què passava, no?, i que m'expliqués, no? Jo estic bastant al·lucinat, perquè si dintre del que cap amb les GAE, almenys aquí a Catalunya, ho han entès, serà perquè el Ramon Muntaner doncs en coneix de fa molts anys, encara que no ens han vist també de fa tropocents, però sap el concepte que és la nostra ràdio, doncs bé, ha vist que no hi havia res a fer. Però aquest sembla que la demanda ve directament de l'oficina de Madrid i no ho entenen. O no ho volen entendre, o no ho sé, o ho volen intentar.
Bueno, en certa manera sembla una mica... sembla una mica el que... Bueno, aquests dies previs hem anat xerrant una mica, no? Doncs el tema de que... O no hi ha un coneixement clar de lo que és una o de lo que representa una ràdio lliure, o no hi ha una voluntat de saber-ho, i també una cosa que és una cosa que jo la vaig treure de que ens ho explicaves tu, Josep, en aquest cas, que ens deies la mentalitat de més avall de l'Ebre, no? De les terres de l'Ebre, no?
Doncs... Sí, sí. A veure, nosaltres hem de vull dir, quan diem que som diferents, sobretot socialment, sobretot socialment, realment és així, és a dir, la nostra és una societat que es va quedar en el format ideològic a l'edat mitjana, eh? I possiblement per la gran influència italiana, i llavors, doncs, clar, nosaltres ens movem socialment absolutament de manera diferent de l'Ebre cap avall. Uh-huh. I posava un cas. Hi ha més associacions a Barcelona que tot el reste d'Espanya junts.
Uh-huh.
Quan jo representava algunes televisions locals de Catalunya, el nostre problema era intentar explicar a Madrid que a Catalunya les televisions locals eren entitats sense ànim de lucre. Perquè de l'Ebre cap avall, totes les televisions locals, era un senyor que se ponia chuchiringuito con la pel·lícula porno a les 12 de la noche i que feia publicitat de la gent de la ciutat i dels empresaris de la ciutat. I clar, el model era molt diferent. Fins i tot va haver-hi, com a les entitats, fa uns 10 anys, quan es va modificar la llei d'associacions, l'estatal, perquè, clar, no estava concebit de que a Catalunya el primer que fa la gent és associar-se i obrir una llibreta a la caixa. I resulta que donaven entitats sense ànim de lucre a societats que moguessin menys de, em sembla que eren 10.000 euros l'any.
No està malament, no?
I clar, però aquí hi ha entitats sense ànim de lucre que 1.000 euros al mes segur que els mouen. No que comprin que venguin, sinó que els mouen. No que sigui de benefici, sinó que els moguin.
Sí, 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 sí.
I clar, vull dir, el model ha sigut molt diferent. I això mateix ha passat amb les ràdios lliures d'aquí. Ells entenen, ells no poden comprendre en què una persona es matxaqui cada 15 dies per fer un programa de ràdio i no cobri un duro.
No és això, sinó que invertim diners per poder-ho fer.
Que invertim si cal. Diners per poder-ho fer. Perquè hi ha una concepció de servei a la comunitat que no existeix en la idea inicial. Possiblement una de les sorpreses més grans que hi ha hagut a Espanya pel que fa a referència del 15M és descobrir que hi ha molta gent ja a tot arreu que està disposada a sacrificar-se per la comunitat. Però a sacrificar-se com a ciutadà i sense esperar la medalleta a canvi. I aquest és el cas que estem. A més, hi ha una altra cosa que cabria la pena també que els nostres oients entenguessin. El tema de la propietat intel·lectual, que és un tema recent, recent, portem en propietat intel·lectual, portem 2.000 anys, i en tema de propietat intel·lectual, com l'entenem ara, portem 50 anys. Uh-huh. Només. El que s'han fet és anar-ne fent filets a veure el que la gent podia pagar.
Uh-huh.
I hi ha diversos filets, és a dir, hi ha el filet de, sobretot el de la, que en diuen, comunicació pública.
Uh-huh.
I que d'alguna manera també s'entén la demanda contra les ràdios lliures.
Uh-huh.
Perquè les emissores són el cort on neix la comunicació.
Uh-huh.
Llavors, totes les emissores diguéssim de normals, per dir normals, les que tenen ànim de lucre,
uh-huh,
per ells, doncs aquestes paguen el que ara demanen a les entitats perquè a si mateix tenen uns beneficis econòmics de la publicitat, dels diners que reben sota mà per part de les discogràfiques perquè promocionin els seus discos, les quantitats que també les entitats de gestió, perquè aquestes cobren, però de tant en tant, si els interessa, paguen per promocionar autors o cantants o programes o el que sigui, perquè, a més, hi ha una segona rodanxa, que és el senyor que està a l'altre cantó, que està escoltant. I llavors ells diuen, no, tota la música que va per les ondes és diferent. El que l'escolta des de casa seva, aquest ja ha pagat prou la ràdio. Però si aquesta emissora s'escolta des d'una botiga, la botiga entenen que ells són socis de la botiga, perquè gràcies a la música que ells posen, a la música que ells permeten posar, el de la botiga fa més calés. I, per tant, són socis del benefici. Clar, d'alguna manera, les ràdios lliures venen a trencar aquesta ideologia, de la mateixa manera que la idea de que no tota còpia era còpia pirata trencava la idea del cànon.
Clar, molt bé, molt bona.